També escoltarem Pol Valera, que avui ha guanyat el primer títol amb el Barça i que explicava que la plantilla tenen clar que durant un partit no es poden relaxar en cap moment.
Sí, sí, el bo és que aquest equip ho lluita tot, no hi ha minut que doni per relaxat i no hi ha pilota que doni per perduda ni per regalada. És important que al final no es miren ni al marcador, es va a totes a cada minut del partit i això és el que et fa ser un gran equip i ser molt respectat a la Lliga Sobal i a Europa.
Segon títol de la temporada pel Barça després de la Supercopa Ibèrica i encara queden els tres grans títols, la Lliga, en què va líder destacat, la Copa del Rei, en què serà el gran favorit, i la Champions, el títol que tota la plantilla i el cos tècnic desitgen.
Felicitats al Barça d'handbol, bon viatge de tornada també, Albert, després d'explicar-nos aquest nou títol de l'equip d'Antonio Carlos Ortega. Anem amb el bàsquet. Hola, Mundet.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. La 23a jornada de l'ACB ens ha deixat un triple empat al capdavant de la classificació. El Barça ha guanyat avui en un partit molt seriós a la pista de l'Unicaja. S'ha pres la revenja, diguem-ho així, de la Copa de Badalona. Mm-hmm. I això, combinat amb la derrota del Real Madrid al Palacio contra el Baskonia, deixa els tres equips empatats amb 19 victòries.
Sí, per parts, el Barça ha fet un molt bon partit avui a Màlaga, anant clarament de menys a més, que ha acabat guanyant 81-86, en una, et diria, de les sortides més difícils que li queden encara aquesta temporada, com és el Martín Carpena. Ha sigut un partit molt interessant, la veritat, a casa del Butxí a la Copa. Així d'entrada un parell de cosetes, Aleix, 10.600 persones del Martín Carpena, que ple fins dalt, i tres jugadors descartats, Higgins i Sergi Martínez, que no han viatjat amb l'equip a Màlaga, i de Silva, que ha quedat fora per decisió tècnica. Un Barça que no ha començat bé, desencertat, molt imprecís, molt pla, amb Mirotic carregat de faltes, menys 11, 27-16, menys 10, 36-26, que no feia ser molt optimista, però a l'equip avui li hem vist un parell de coses que conviden això, a l'optimisme. Primer, el tema físic, el Barça s'ha estabilitzat ja a partir del segon quart, i després la cintura, per canviar una dinàmica que no era bona entre Vesely i Kalinic. El Barça ha estat capaç d'agafar-se del partit al descans i de la segona part entrar en un ritme de partit totalment diferent que li ha fet trobar l'encert que no tenia fins aquell moment. Fixa-t'hi, Aleix, a la primera part del Barça un 30% en triples, un 3 de 10, a la segona un 54%, 7 de 13. La prova ha sigut un dia més el líder del Barça, amb gent com Tobi, Jokubaitis o Satoranski molt finets. Unicaja no ha trobat resposta, s'ha col·lapsat amb l'ofici del Barça i l'equip ha guanyat molt bé, 81-86, com et deia. Xaras n'estava content a la sala de premsa.
La verdad que un partido muy bueno, ¿no? Sabíamos sufrir, sabíamos aguantar cuando Málaga se puso cerca ahí y segunda parte incluso estuvimos metiendo mucho, así que 51 puntos fuera y en campo de Málaga tenemos que estar contentos.
51 punts són els que ha fet el Barça a la segona part. Un detall de com la Provítola ha aglutinat el joc avui: 13 tirs de camp, ha fet un 7 de 13 i 9 assistències repartides. És un marcador que, combinat amb la derrota del Madrid contra el Baskonia al Palacio, com deies, ens deixa un triple empat al capdavant de la classificació. Madrid, Barça i Baskonia, els 3 empatats, 19 victòries, 4 derrotes. Propers partits, dijous a l'Eurolliga, a la pista del Panathinaikos, a 8:15, dissabte a 9:15 tenim derbi. Barça-Joventut al Palau Blaugrana.
Home, interessant aquest calendari del Barça. Aquest diumenge encara hem tingut un segon partit en presència catalana, el Bàsquet Girona, que ha perdut a Bilbao, 84-77, i allunya les opcions europees per la temporada vinent.
Sí, ho hem explicat alguna vegada. Aquesta temporada s'han repartit 12 places europees, 4 per l'Eurolliga, 2 per l'Eurocup, 6 per la Champions. Fa dies que circula el rumor que Gran Canària renunciarà a l'Eurocup i jugarà a la Champions l'any vinent, cosa que reduiria de 12 a 11 places europees. La derrota avui del Girona deixa la 11a posició a 2 partits, faltant-ne 11 per tancar la Lliga regular, i el calendari que té per davant l'equip d'Aito no és fàcil. Gairebé la meitat de partits són contra equips que ara mateix estan en zona de play-off, i la veritat és que fa pujada, eh? És veritat que en el matí d'avui, mentre la carta Marc Gasol ha aguantat, el Girona ha estat dins del partit, però només Fjellerup ha estat al nivell d'un Bilbao que necessitava el partit d'avui com l'aire que respirava, per no entrar en dubtes. I a l'hora de la veritat, els bascos, doncs, han acabat estant millor. Aitor García Reneses al final del partit.
Ha jugado mejor que nosotros, han estado un poco más listos y demasiadas veces nos perdíamos, pero bueno, es lo que hay. Y vamos a intentar, pues, mejorar los problemas que hemos tenido.
Un Aito que avui ha arribat al partit número 1.100 dirigida a l'ACB.
Déu-n'hi-do.
quan es va estrenar la l'ACB, l'any 83, ell ja portava 10 temporades entrenant. Ell ja hi era.
Quin mite.
El Girona queda en terra de ningú, 8 victòries, 3 per damunt del descens, a 5 del tall del playoff, a 2 de les posicions europees tècniques, no està encara perfilat si serà la 11a, la 10a, ho acabaran de perfilar d'ara fins a final de temporada. Proper partit del Girona, un altre derbi, aquest cas a les 6 a Fontejau, tenim un bàsquet Girona, bàsquet Manresa.
Manresa que ve de guanyar, per tant, la veritat és que també necessitava aquesta victòria, a veure com va aquest duel català dissabte a les 6, Girona-Manresa.
Sí.
A 8:45, Barça-Joventut. Tindrem aquí doble duel, no? Quina és la resta del menú que tenim per aquesta setmana?
Mira, el dia gros és dimecres. El Manresa tanca el top 16 de la Champions a Vilnius, pot perdre de fins a 12 punts de diferència en el que és una autèntica final contra els lituans per ser els quarts de final de la Champions. També dimecres València-Joventut. És la penúltima jornada de l'Eurocup, veurem si es confirma o no el segon lloc i el rival en primera ronda de creuaments a partit únic. A hores d'ara seria el London Lions. Dijous el Panathinaikos Barça que et comentava abans, i a la Lliga Femenina Pariser, ja sense competició europea, dissabte Guernica Cadí-Laseu, diumenge Uni Girona IDK i Saragossa Barça Sant Feliu.
A la Lliga Femenina, que avui hem tancat ja la 26a jornada.
Sí.
Ahir el Cadí es va endur de manera clara el duel català amb el Barça. L'Uni no ha tingut problemes avui amb el Cuen.
No. 73-52 més 21 contra el Tenerife Fontejau, amb Laura Antoja dirigint el partit en el lloc del sancionat Bernat Canut, que ha vist el partit des de la grada i ha fet la xerrada tècnica prepartit. També ha baixat el vestidor a la mitja part, on en una tarda on el més important era que ningú prengués mal i que les nanes joves donguessin un respir mentre es recuperen les lesionades. L'Uni queda tercer amb 20 victòries, el Cadí 6è amb 13, el Barça 8è amb 12, els tres catalans en zona de play-off. D'aquí a 15 dies tenim la Copa de la Reina, que enguany es juga a Saragossa.
I la seguirem aquí a RAC1. Sí, gràcies, no. Mundet.
Bona nit.
Vinga, fins ara. És a punt de guanyar l'Indian Wells, Carlos Alcaraz. Ha guanyat el primer set contra Medvedev 6-3. Ara està guanyant per 5-2 també i servint Alcaraz per endur-se aquest primer Masters 1000 de la temporada i recuperar el número 1 del tenis mundial. Ara us cantem aquest final. Abans, però, Fórmula 1. Aquest diumenge s'ha fet el Gran Premi de l'Aràbia Saudita, el segon de la temporada. Doblet de Red Bull. Ha guanyat el mexicà Checo Pérez, a diferència de l'altre dia. Segon ha estat Max Verstappen, s'han intercanviat les posicions, i Fernando Alonso ha tornat a fer un podi. De fet, ha estat un embolic al final espectacular, perquè ha acabat tercer sobre la pista, després la FIA l'ha sancionat amb 10 segons i per tant era quart, perdia la posició de podi, però han tornat a recuperar el podi Fernando Alonso. A veure, Álvaro Demà, il·lustra'ns, què ha passat? Hola, bona nit.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit. Sí, déu-n'hi-do, quin despropòsit i quin vespre que ens ha donat Fernando Alonso amb aquest podi, que després ha deixat de ser-ho per finalment tornar-ho a ser. Comencem per l'inici. Alonso li han posat una sanció de 5 segons per no haver col·locat correctament el seu Aston Martin abans de prendre la sortida del Gran Premi. Ha completat la sanció quan s'ha aturat a boxes i ha acabat el Gran Premi en la tercera posició, per darrere dels totpoderosos Red Bull. Però un cop acabat el Gran Premi s'ha anunciat una nova sanció de 10 segons perquè un dels seus mecànics, el del gat de darrere del cotxe, ha tocat el monoplaça abans que es complissin els 5 segons de la primera sanció. Això feia que Alonso caigués a la quarta plaça per darrere de George Russell, però atenció que això encara no s'acaba aquí. Aston Martin s'ha queixat, ha exposat que, tot i que el mecànic hagi tocat el cotxe, no ha treballat amb ell, i al final doncs, la sanció ha quedat anul·lada. Alonso recupera la tercera posició, aconsegueix el seu segon podi consecutiu i el número 100 a la Fórmula 1. Abans de saber que finalment recuperava el podi, Alonso ha explicat a DAZN que no estava d'acord amb la sanció.
Estamos ahora viendo porque al parecer el equipo no está de acuerdo, no ve la penalización, así que a ver lo que pasa al final, pero como digo, que me quiten lo bailado, he disfrutado del podio y la FIA un poco no ha hecho o no ha quedado muy bien, ¿no? Porque han tenido una hora para dar la penalización y lo han hecho un poco todo mal.
El triomf des de la pole ha estat per Checo Pérez, que ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1. Verstappen, que sortia 15, ha protagonitzat una gran remuntada per acabar segon i firmar d'aquesta manera el doblet de Red Bull. L'holandès es manté com a líder amb un únic punt de marge sobre el seu company d'equip, sobre Checo Pérez, gràcies al puntet extra que s'han portat per marcar la volta ràpida. George Russell ha acabat finalment en la quarta posició, mentre que Carlos Sainz ha estat 6è. El proper Gran Premi, tercer de la temporada, d'aquí a 2 setmanes, diumenge dia 2 d'abril, a Austràlia.
Molt bé, Álvaro, gràcies.
Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
Sintonia de la Volta a Catalunya. Aquest dilluns arrenca la Volta Ciclista pel nostre país. Ja sabeu que dimecres serem a Llívia fent un programa especial al Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia. Us hi esperem. Portes obertes, si voleu venir a veure com fem ràdio en directe i com fem un programa molt especial amb motiu de la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. I ara el que farem és repassar una mica el que ens presenta aquesta setmana. Recordeu que podreu seguir tots els finals d'etapes a RAC+1. Les farem cada dia a partir de les 3 de la tarda amb el Xavi Puig, l'Albert Ferran i el Gerard Ballera. Arnau Pou, hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. Doncs sí, aquest dilluns comença la Volta Ciclista a Catalunya, que es disputarà fins al diumenge que ve un total de 7 etapes amb 1.200 quilòmetres. La primera d'elles a Sant Feliu de Guíxols, que donarà el tret de sortida a una volta que té com a favorits Remco Evenepoel i Primoz Roglic. L'actual campió del món de ruta Evenepoel ha explicat així el seu objectiu.
L'objectiu està molt clar, mirar de guanyar una etapa i pujar al podi, acabar entre els tres primers. Seria just dir que també volem competir per guanyar, però crec que si fem primers en una etapa i acabem al podi, podem estar molt contents i estarem fent una bona feina de cara al Giro.
Some good work towards the Giro.
La gran novetat d'aquesta edició número 102 de la Volta és que hi haurà una etapa de muntanya més de les habituals, que no estarà ubicada al Pirineu català, serà la cinquena el pròxim divendres, amb final a l'Oport, a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, en declaracions als Superstars a RAC1, hem parlat amb el mecànic català Bahrain Victorious, David Fernández, i ens ha explicat quines expectatives tenen per aquesta setmana.
Intentarem el Landa, no? Uh-huh. Intentarem el Miquel Landa que estigui el més endavant possible.
El landismo a tope, David, no?
Sí, s'intentarà. Ara amb les noves generacions de corredors joves que hi ha, és difícil. Però bueno, s'ha d'intentar. Tenim muntanya, tenim un recorregut que ens ve bé. Pues s'intentarà.
David Fernández, doncs, aquest mecànic català de l'equip Bahrain Victorious, que també formarà part de la Volta. Insisteixo, dimecres serem a Llívia, allà us esperem amb molts protagonistes, amb moltes entrevistes i amb moltíssimes sorpreses. I a RAC+1, des de demà dilluns, tots els finals d'etapa en directe també a través de l'aplicació i d'internet. I acabarem amb la Marató de Barcelona, que ens ha deixat avui un doble rècord. Gemma Montero, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Jornada increïble, amb més d'11.000 participants pels carrers de Barcelona i amb grans marques, sobretot en categoria femenina.
Sí, doncs la ciutat ja descansa, però el matí ha estat absolutament de bojos. Des de primera del matí a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, és el lloc de la sortida i l'arribada, on avui hem viscut dos rècords masculí i femení de la Marató de Barcelona. Màrius Quimutai ha estat el guanyador masculí en 2 hores, 5 minuts i 6 segons. Això vol dir que ha rebaixat el rècord en 47 segons, però és que Zeynep Llimer ha guanyat en 2 hores, 19 minuts i 44 segons. És a dir, ha rebaixat el límit del temps fixat en 3 minuts i 27 segons, una autèntica bogeria. L'organització ja preveia fer aquesta mossegada al rècord femení i la veritat és que ha estat un èxit. La marató ha començat amb el cel força tapat, ideal per tots aquests corredors que feien avui els 42 quilòmetres, i ha acabat amb una mica més de sol i calor ja a l'arribada a la zona de Montjuïc. El primer català ha estat el Carles Montlló, 26è de la General, un home que acostuma a córrer a distàncies de 50 quilòmetres, per tant això d'avui ha estat un entrenament una mica dur per ell, que ha acabat en 2 hores, 25 minuts i 19 segons.
He sortit amb el grup de les primeres noies, han sortit molt ràpid, molt més ràpid del que pensava, però bueno, m'he trobat bé, sobretot la primera part de la cursa he anat amb elles, o sigui, jo no tenia res a perdre aquí, jo tenia molt clar que venia a fer aquí, era un entrenament de qualitat i així ha sigut. He passat la primera mitja ràpid, la segona part he afluixat bastant i bueno, al final, en el global, doncs bé, content.
I la primera dona ha estat una triatleta de Lleida, l'Eva Ledesma, que acompanyava altres corredors que ella mateixa entrena. Ha estat la desena dona en entrar a la meta.
Bueno, vaig fer València el 2019 i bueno, sempre surts molt amb reserva i saber, com no saps una miqueta com reaccionarà el cos, i aquí sí que és veritat que m'he arriesgat una miqueta més, però sempre amb una mica de control, i al final pues, al quilòmetre 34 o així he dit, ostres, crec que puc tirar una miqueta més i sí, sorpresa, perquè no sabia que podria fer aquest temps, però bueno, me l'he jugat una mica i m'ha sortit molt bé.
Hem de comentar també un rècord especial, el de l'Àlex Roca, el primer atleta amb paràlisi cerebral amb més d'un 70% en acabar-la. L'ha fet al costat d'amics, de família, i ha rebut l'escalf de molta gent a la meta. I encara un rècord més en aquesta marató. Més del 55% dels participants eren estrangers, és a dir, més de 8.000 corredors eren de fora, especialment de França. I també ha estat una marató on s'ha notat més l'animació als carrers de Barcelona. Per tant, ara ja és moment de descansar les cames, de recuperar el to i esperar la pròxima Marató de Barcelona, que ja serà el 2024, amb alguns retocs al circuit per culpa de les obres que hi haurà a la ciutat.
Ja ha començat el compte enrere, doncs, per la pròxima Marató de Barcelona. Gràcies, Gemma.
Gràcies, bona nit.
Vinga, i ho tanquem aquí, el Tu diràs, especial, fins a 2:15, després de la victòria del Barça en el Clàssic contra el Real Madrid. Per cert, Carlos Alcaraz acaba de proclamar-se campió d'Indian Wells, ha guanyat 6-3, 6-2 la final contra Medvedev i serà nou número 1 del món, recuperarà el número 1 mundial ATP. Carlos Alcaraz, que suma un nou títol gros a la seva carrera. I les portades, Arnau Pou?
Doncs després d'aquesta victòria del Barça davant el Real Madrid, que deixa pràcticament sentenciada la Lliga, Mundo Deportivo titula Èxtasis, amb la imatge dels jugadors del Barça fent pinya celebrant el gol de Kessié en el temps d'afegit. El diari Sport, Delirio, amb imatge molt maca de l'equip, apropant-se a la grada per celebrar aquesta distància que amplia davant el Real Madrid. L'Esportiu titula Que sí, fent referència a aquesta remuntada que ha acabat provocant el Camp Nou en una festa i en portada l'MVP del partit, Sergi Roberto, celebrant el gol amb Araujo i Frenkie. El Marca diu a un mil·límetre de la Liga, amb una imatge que ocupa tota la portada del moment del fora de joc de Sensio amb el gol, que el VAR ha acabat anul·lant i, per tant, no ha pujat al marcador. I, per últim, el diari AS diu sense acabó. Amb Benzema en portava lamentant-se, el davanter francès, que era dubte pel partit, avui no ha estat encertat.
Doncs això trobareu demà a la premsa. Gràcies, Arnau, A descansar, bona nit.
Bona nit.
Gràcies també al Daniel Puntí Prats, a les vies de so i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornem, a partir de 11:15, per seguir celebrant aquest triomf del Barça i aquesta mitja lliga que avui ha aconseguit el Camp Nou contra el Madrid. Descanseu, adeu-siau, bona nit.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 2:45. Aquest dilluns a Terra Madrid, la delegació del Parlament Europeu que investiga el cas Pegasus. Hi estaran fins dimarts a la tarda i, per tant, enganxaran de ple la moció de censura de Vox, que arrencarà dimarts al Congrés dels Diputats. De fet, justament per això, la Moncloa passarà de puntetes per les investigacions dels eurodiputats. El govern espanyol els rebrà, però ho farà amb un perfil molt baix. Finalment, ni Pedro Sánchez ni cap dels seus ministres respondran a les preguntes de la delegació europea, sinó que ho farà només un secretari d'Estat. Tot i això, durant aquests dos dies, els eurodiputats es reuniran amb diversos polítics, associacions i administracions implicades o afectades per l'espionatge amb Pegasus, entre d'altres el Defensor del Poble, Amnistia Internacional o polítics com Pere Aragonès o Meritxell Serret. Tot plegat, com dèiem, a 24 hores de la moció de censura de Vox i justament el dia, aquest dilluns, en què a França es votaran dues mocions de censura, en aquest cas contra Emmanuel Macron. Després d'un cap de setmana d'aldarulls en les manifestacions arreu del país contra la reforma de les pensions que Macron va aprovar per decret, l'Assemblea Nacional haurà de votar dues mocions de l'oposició, que és poc probable que prosperin, però no impossible. Tot dependrà dels diputats conservadors, els republicans, si alguna tres endavant de que hauria la reforma de les pensions i el president francès hauria o bé de cessar el govern o bé de convocar noves eleccions. En economia, aquest dilluns al matí haurem d'estar pendents de com desperten les borses després que aquest diumenge el primer banc de Suïssa, l'UBS, hagi decidit absorbir la segona entitat del país, el Crèdit Suís, per acabar amb els seus problemes de liquiditat. Ho ha fet amb el vistiplau del govern suís i amb un preu per sota de mercat, uns 3.000 milions d'euros. L'operació s'ha fet a correcuita amb negociacions durant tot el cap de setmana per evitar que la incertesa torni a enfonsar la banca europea a les borses. N'ha parlat en roda de premsa el president del Consell d'Administració d'UBS, Colm Kelleher.
La combinació dels dos bancs, a més d'enfortir la posició de l'UBS com a administrador líder en la gestió de més de 5.000 milions de dòlars d'actius invertits en els millors mercats, també reforça la posició de l'UBS com a líder universal a Suïssa.
Kelleher també ha admès que ara comença un període difícil pels treballadors del Credit Suisse, però diu que intentaran que el període d'incertesa sigui tan curt com sigui possible. Més coses, els bombers han aconseguit controlar aquesta nit d'incendi que va començar dijous a la tarda a Canejan, a la Vall d'Aran. Les flames han cremat més de 280 hectàrees. El foc afecta una zona d'alta muntanya tocada a la frontera amb França, que és de difícil accés i que està plena de prat alpí i poca vegetació. També ha calcinat tres edificacions de muntanya, dues bordes i una casa. Des d'aquest dilluns es pot tornar a trobar a les farmàcies el medicament per deixar de fumar que s'havia esgotat. És l'anomenat Todacitan, finançat en part pel sistema públic. Ara bé...